Doncs seguim avançant, continuem avançant en el programa especial del matí a Ràdio Estel d'aquest divendres 7 de gener. Ara mateix, mira, passen 8 minuts de 11:45. De fet, no retirem de l'estudi la nostra Cheslong, perquè tot seguit s'hi asseurà el Carles Porta, periodista, director, productor i guionista i també creador del programa Crims de TV3. En Carles Porta, la veritat és que ha estat una de les persones més destacades del 2021 a tots els nivells. I també va passar pel matí a Ràdio Estel. Si us sembla, recuperem la conversa que vam tenir amb el polifacètic Carles Porta juntament amb l'Olga Vallejo. L'escoltem.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Veurem si amb tot plegat aconseguim posar llum a la foscor.
Doncs el que esteu escoltant, clar, és que és sens dubte Olga Vallejo, un dels noms del moment, Carles Porta, creador de Crims.
Aquesta sintonia que tothom reconeix.
És el programa, podríem dir, que tothom veu o escolta, i si no el pots veure, no passa res, perquè segurament hi haurà algú al teu costat que te l'explicarà. El capítol de Crims de TV3, el de la Guàrdia Urbana, va fer un 19,4% de share i més de 400.000 espectadors de mitja. És que això és una borrada, és espectacular. I avui volem conversar doncs, uns minuts del nostre Cheslong, al matí a Ràdio Cel, amb la ment que va posar, si m'ho permeten, llum a la foscor. La llarga trajectòria de Carles Porta a la Bala va néixer, s'ha de dir, on va néixer, a Vilassana, a Lleida. Veterà periodista, guanyant nombrosos premis, corresponsal de guerra, fins i tot ha muntat la seva pròpia productora. El 2005 va publicar el seu primer llibre, el seu primer gran èxit, Tor, 13 cases i 3 morts, en què narrava doncs, un crim al Pirineu lleidatà, i l'èxit que actual del programa Crims, doncs avala aquesta llarga trajectòria, intensa carrera de Carles Porta i reafirma una vegada més el segell propi del periodista i també la seva manera pròxima d'explicar històries. Molt bon dia, Carles Porta.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
És un plaer tenir-te aquí al Cheslong del matí a Ràdio Estel. Escolta, Carles, ara que no ens escolta ningú, he llegit que de petit tenies por a la foscor.
Bueno, suposo que una mica com tothom, no? Bé, no recordo que tingués a molta, però sí, bueno, un pelet.
19,4%, ara ho estàvem dient, de share, i més de 400.000 espectadors de mitja. Què et desperten a tu aquestes grans xifres de share que feu?
Pues molta responsabilitat, perquè realment són xifres molt grans, perquè avui en dia, si us hi fixeu, les mitjanes de TV3, per exemple, estan bastant per sota, i les mitjanes de les altres cadenes encara més. Llavors això és molta responsabilitat, perquè ja vol dir que hi ha molta gent que et mira i que t'escolta, i vol dir que encara ho has de fer millor, perquè l'objectiu és... Bé, m'agradaria agradar a tothom, això és impossible, però com a mínim fer-ho bé, això és impepinable.
Home, jo crec que estàs agradant a tothom,
Sí, crec, no ho dubtaria, jo crec que no hi ha ningú que no li agradi.
No, sempre hi ha algú que té una cosa o altra a mirar. No sé, la veritat és que hem trobat una fórmula que funciona molt bé a nivell de contingut i a nivell d'imatge visual i quan ho fem per la ràdio també. Crec que hem trobat una fórmula bastant redona i això doncs, és molt bonic.
I personalment, Carles, com portes l'èxit de Crims?
Doncs mira, jo crec que bé, el que passa és que té moltes arestes, no? Hi ha molts matisos. Sí, la gent és molt amable amb mi. Això és una cosa fantàstica. Després això implica també haver de tenir una repercussió pública, com ara entrevistes i tot això. He parlat amb vosaltres perquè tinc molt bones referències i perquè ets Marimon. O sigui, ets la neboda del Jaumet, que és un molt bon amic meu.
I que de ben segur, Carles, ens estarà escoltant ara mateix.
No, però clar, és que al final acabes fent coses una miqueta també per alguns motius, no? I la veritat és que, bueno, en fi, vosaltres teniu una trajectòria xula i ser la neboda del Jaumet és un punt a favor. Mira, allò... Però saps què passa? Que tinc 40.000 ofertes, 40.000 propostes, i això no ho porto tan bé. perquè fer cada capítol de Crims és molt difícil, molt, molt, molt difícil, i vol dir molta feina, moltes hores, molta concentració, i atendre als mitjans i atendre la gent, perquè hi ha molta gent que em demana conferències. Ara, d'una biblioteca de Girona, em demanaven una xerrada. Si és que no dono l'abast, no puc. Necessito viure la meva vida, també. I llegir i estar tranquil. Fa mesos que no obro un llibre. I això me preocupa molt. I això és una miqueteta fruit d'aquest èxit que genera moltes propostes de feina, que són totes molt interessants, però és que no hi arribo, no hi arribo. Però bueno, bé, anem bé.
Ara mateix feia referència que darrere de cada capítol hi ha molta feina. Quan nosaltres els mirem a la televisió són 50-60 minuts, però quantes hores hi ha al darrere, per exemple, del resultat final, que són 50 minuts?
Jo no ho hem calculat, però mira, de l'últim capítol de La Guàrdia Urbana, per exemple, jo crec que vam fer 15 editatges que van haver de ser revisats i retocats. Però darrere hi ha gairebé 8 mesos de feina i un munt d'hores. Des de que agafem el cas, documentar-te, escollir bé els testimonis, entrevistar-los, fer el que en diem nosaltres el primer xurro, el primer editat que dura unes 2 hores per capítol, escollir els moments, triar tot el material documental. Hi ha una quantitat d'hores impressionants. Les hores de sala de muntatge, polir-ho, que això és molt complicat. Polir la història és molt delicat, també. Que funcioni, que quadri. És incalculable, La veritat és que si cobressin per hores, mare de Déu, seríem tontos.
Carles, ara estàs parlant, no?, a les hores, no?, que li podeu dedicar un capítol de Crims, però també quanta gent hi ha al darrere d'un capítol de Crims.
Doncs mira, l'equip va ser unes 50 persones, més o menys.
Sí, una barbaritat.
Sí, bueno, clar, és que, no sé, així ara mentre us ho estava dient repassava una mica mentalment.
Mentalment, però, no?, tota la gent. Uh-huh.
Clar, tu pensa, començant per guionistes, que n'hi ha un munt, la gent que es dedica a buscar les imatges o a contactar amb els testimonis, no, és clar, és que si et començo a dir, si mireu els crèdits, vull dir, tothom té un paper superimportant. Després la gent de producció, amb Xesca Estapé al davant i la Gemma Felius, que surten molt poc, no?, els productors executius, l'Òscar Rodríguez, el Guille Cascante, que fan una feina també superimportant, la Berta Armengol amb els assessoraments legals. Jo què sé, cito aquests perquè l'altre dia me'ls vaig deixar en un altre lloc, però és que n'hi ha moltíssima gent. Els directors de foto, la gent d'art, realització, tots els departaments són superimportants, perquè sense un equip magnífic això no es fa, La gent de Goroca, que és la productora que m'ajuda, són un equip excepcional. I ja et dic, són 50 persones, ben bé,
La Mercè feia referència abans al primer gran èxit, Tor, 13 cases i 3 morts, al podcast, que ja reconeixia una factura impecable. On el muntatge, evidentment, és un podcast, però l'edició de so era increïble, i on la música també estava present, i és que és el que passa a Crims. Qui és el responsable d'aquesta banda sonora, d'aquest tema, que et genera tensió? El segon 10 ja estàs tensa esperant a veure què passarà.
Sí, és una grandíssima creació. És un estudi de Barcelona que es diu Cançons, estan a Sants, bueno, són boníssims. Estan a Sants i un dels creadors es diu Sants. però la veritat és que sí, ho han aconseguit molt bé, molt bé, molt bé. La primera temporada és quan ho vam estar polint. Ells, jo crec que van entendre molt bé que buscàvem un punt d'humilitat, un punt de discreció, i que la música acompanyés des de la pell, no des de l'estridència. I ho han aconseguit molt bé. La banda sonora és una meravella.
Clar, Carles, tu, després d'haver fet tants programes de Crims, suposo que hauràs caigut en el detall, mai millor dit, fins a quin punt són importants els detalls, tant en els judicis com també en el mateix programa Crims.
Bueno, és una de les nostres màximes. Nosaltres creixem a partir dels detalls. Els grans titulars ja s'han explicat moltes vegades, però els detalls, i sobretot a on els col·loques, tenen una importància meravellosa perquè el relat tingui personalitat, tingui força, tingui ritme, tingui intriga, i això ho fan els detalls.
Hi ha un detall molt important, que és aquesta frase que tothom coneix: posar llum a la foscor. Com va sorgir?
Ai, aquesta frase, tu, les voltes que ha donat. No, doncs mira, quan jo vaig presentar el projecte a Catalunya Ràdio i a TV3, fa ja un temps, jo explicava al dossier que havíem de... O sigui, que la part fosca de la nostra societat també tenia importància, també era part de la nostra societat. I en aquest sentit, el primer guió que vaig fer, vaig pensar, mira, explicar la part fosca vol dir que hi hem de posar llum a la part fosca. Per tant, doncs bé, posem llum a la foscor. I mira, d'una manera natural, i el que passa que no m'imaginava de cap manera... Que
tingués tanta repercussió, Carles?
Sí, és una passada.
Eh? Segur que allà on vas te la diuen, no, Carles?
Sí.
Això és un clàssic, moment, no?
No sé si acabarà creixent més, però bueno, està bé. Va, esclar, és que, noia, les coses passen... Jo crec que si això es pogués preveure amb una fórmula, sí, ho hauria comprat, jo què sé, una multinacional... I ja, és allò que diuen, no, vull fer un vídeo viral. Bueno, jo puc fer un vídeo, no sé si serà viral o no. Uh-huh. En aquest cas fas una frase que creus que és més o menys redona i després es converteix en viral. Bueno, doncs mira, benvingut.
D'alguna manera ens estaves parlant d'això, no? D'aquest sentit que t'agradaria que tingués Crims, no? Posar llum a la foscor, realment, en els casos que tracteu. Perquè quin és el principal objectiu de Crims?
Ai, n'hi ha diversos, però de veritat que és intentar que la gent conegui la nostra societat a partir dels elements foscos, de les històries fosques, perquè també existeixen. La part fosca de la Lluna forma part de la Lluna. No seria la Lluna sense la seva part fosca. I aquest és l'objectiu principal. Volem també informar, perquè la gent conegui aquestes històries i en tregui les seues conclusions. I volem entretenir, és a dir, acompanyar. I sobretot també volem arribar a les emocions de l'espectador i de l'oient, que senti ràbia per una mort injusta i cruel, que senti ràbia per una actitud inepta d'un policia o d'un mosso que investiga malament o d'un jutge que pren decisions equivocades o tard. Volem que la gent s'emocioni, que tingui compassió, que pugui patir, que pugui tenir intriga, que pugui tenir una certa por, de vegades, no? La tensió que et porta a patir un thriller. I volem que s'alegrin de quan es deté el dolent i quan la família se sent una mica reconfortada, tot junt.
Vosaltres teniu una premissa dels casos que surten a Crims, que és que estiguin jutjats i sentenciats. Us arriben peticions de gent que tenen, no sé, casos sense solucionar, demanant una excepció, o casos resoltos, i que diuen, home, aquest estaria bé?
Sí, mira, arrel de fer el del cas de l'Helena Jubany, la primera temporada, que era l'únic no jutjat que havien fet, però que havien passat gairebé 20 anys. De fet, aquest desembre es complirà 20 anys i si no hi ha cap imputat, doncs, en fi, no sé, quedarà impune per alguns, no? Després encara queda 5 anys per més gent. Però bueno, arrel de fer aquell cas i de que s'acabés reobrint, hem tingut moltes peticions de famílies que els seus casos estan sense resoldre i han demanat si el podíem fer. Però és molt complicat. Aquesta no és la nostra feina. Costa moltíssim investigar un cas d'aquestos. És molt delicat, molt delicat. A la ràdio n'hem fet algun, a la tele i estem donant voltes. No sé què acabarem fent. És possible que en fem algun altre, però el sistema judicial i policial espanyol no és com l'americà, i és un sistema molt tancat i molt difícil de moure. I el sistema judicial, sobretot, fiscals, jutges, no estan especialment per la labor, a no ser que portis el culpable que acabi dient el culpable sóc jo. Llavors, això provoca... No vull provocar falses esperances amb aquestes famílies. Llavors, dir-los i ho farem, jo crec que seria una falsa esperança. Ells ho saben, tothom que ha parlat amb nosaltres els hem dit que ho estem estudiant, però també falta temps, falta pressupost, no vull generar falses expectatives. També hi ha casos que estan sentenciats i el sentenciat és a la presó i a lo millor li donem voltes a si fem aquell cas perquè hi ha proves noves i la possibilitat de treure algú de la presó. Però com que això és molt lent i molt laboriós, i el dia que en tinguem un, el farem i la anunciarem. Mentrestant, no és el nostre objectiu.
Carles, clar, nosaltres et vas donar a conèixer, sobretot el 2005, no?, amb aquest, amb els crims de Tor, no? Però d'on et ve l'interès pels successos? Jo no sé si, després de la teva llarga trajectòria, més de 30 anys, no sé si vas començar el diari El Segre de Lleida, però quan i com se't va despertar aquest interès pels successos?
No, la base és que la vida juga amb mi i m'ha portat allà on ha volgut. No, jo crec que juga amb tothom, però a mi em fa molta gràcia aquesta gent que diu jo als 10 anys ja sabia què volia ser. Vale, molt bé, jo no. A mi el que m'ha interessat sempre és explicar històries. I el cas és que el món de la crònica negra, dels successos, com se'n diu també, té uns elements molt potents per explicar bones històries, perquè al final el que fem nosaltres és explicar bones històries de manera novel·lada, d'alguna manera. No? Nosaltres, jo sempre dic que partim del periodisme i intentem arribar al cinema. No hi podem arribar perquè no tenim els pressupostos que es mouen al cinema, però sí que l'estil està entre el periodisme i el cinema. Tot aquest món dels successos, clar, té una trama sempre bastant potent, que és un thriller de qui atraparà el dolent, quan i com, i per què. I això ja et dona una base narrativa molt potent. Després tens personatges, com ara la víctima, que l'has de construir, però que és normalment la víctima te l'acabes estimant. Has de tenir pietat per aquella persona, per aquella vida que ha desaparegut, no? I de manera traumàtica. Després tens els policies, generalment, que lluiten per atrapar el dolent. Això també et dona uns personatges molt interessants. I després els dolents, que desgraciadament també són personatges molt interessants. Tot junt et permet explicar grans històries, que és el que realment m'interessa a mi, perquè no sempre he fet successos.
Has estat corresponsal també de guerra, Carles, però ja, és que ens queden ja pocs minuts, però jo et volia preguntar també avui, i què farem amb el teu canal de YouTube, Carles?
Ai, gran pregunta. Mira, porto tot el matí donant-li voltes. Sembla que m'hagis vist.
I què farem?
Sembla que m'hagis vist.
Com el tenim, Carles?
Doncs està parat perquè no tinc temps. Fixa't el que et deia abans.
El que ens deies, clar.
Jo vaig estrenar el canal aquest, em sembla que va ser al mig de la pandèmia, i va tenir molt èxit de seguida, molt ràpid. I vaig pensar, hosti, això podria estar bé, no? Perquè, a més, això del canal de YouTube et permet tenir un accés directe a la gent, al teu propi client, diguéssim, sense haver de passar per TV3 o per qualsevol altra empresa que, bueno, pues que sí que de vegades posen finançament, però també són un enredo moltes vegades, no? M'agradaria arribar directament a la gent i poder tenir aquest contacte, però és que no tinc temps. Si sabeu d'algú que s'hi pugui dedicar, que pugui gestionar-ho i que en tingui ganes, pues, no sé, en podem parlar, perquè realment crec que podria ser molt interessant. Ah, a més, amb la quantitat de públic jove que està mirant crims, no? Penso que els hi podria agradar. Uh-huh. Però, noia, no tinc temps.
No hi ha temps, Carles. Nosaltres també, clar, és una llàstima, tampoc. Ja tenim temps, no tenim temps. Però ja sabem que no t'agrada parlar del futur i nous projectes, però sabem, això sí, que Crims tornarà a la primavera. Això sí que ens ho pots avançar, eh?
Sí, perquè necessitem molt temps per fer-ho i no serà abans de la primavera.
Alguna
seguríssim.
Novetat per això, Carles?
No, perquè encara estem triant els casos. Veus? Aquesta és una de les coses que són molt delicades, perquè necessitem tenir clar que aquell cas funcione narrativament, per tant, l'hem d'estudiar bé. Necessitem tenir clar que tindrem testimonis directes d'aquella història, algú que ho va investigar. Això tampoc és fàcil. També volem tenir la complicitat de les famílies. No vull dir que tinguem el permís absolut d'aquesta gent, però sí que vull tenir la seva complicitat. Ens hem trobat amb casos que la família ha dit, per favor, no el feu, estem molt afectats, no ho estem superant, i no ho fem. Però si hi ha casos que tenim la complicitat, ens donen llum verda, llavors ho fem, i amb això estem treballant ara. Hem acabat la Guàrdia Urbana i ara estem engegant la temporada 3, que és un engegar a nivell d'això, de trobar gent i trobar material, perquè estem treballant 15 casos en paral·lel. Acabarem fent 7 o 8 per la propera temporada. Per tant, no puc avançar res. I després estic fent una altra sèrie, i que segurament s'estrenarà a TV3 l'any que ve.
I sobre què és la sèrie?
Doncs mira, serà una sèrie documental de Tor, i amb això estem, però a poc i bona lletra, que primer ve Crims. O sigui que no donem l'abast.
Mica en mica. Carles Porta, moltes gràcies per posar llum a la foscor i per haver acceptat la invitació del matí a Ràdio Estel. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies, Mercè i Olga.
Gràcies,
moltíssimes gràcies,
Carles,
a tothom.
Moltes gràcies. Gràcies sobretot per aquests minuts aquí a la Chaise Longue, que han donat avui molt de sí. Emplacem el Carles a la propera que vingui aquí a l'estudi, perquè és que ja, o sigui, la seva presència en si... Bueno,
Ja ho arreglarem.
Ah, val, ens estaves escoltant. Dic, ara que no ens escolta el Carles, ho arreglarem un dia, Carles, que jo et vull veure en persona.
Bueno, doncs... Pues... Molt bé, molt bé. Ja vindré. Gràcies.
Vinga, adéu. Gràcies. Adéu, bon dia.
Al matí, a Ràdio Estel.